Doncs felicitats a Maria Luisa Roldán Tercero. Sí. Ens posarem en contacte amb
ella. Moltes felicitats i bon estiu per la Maria Luisa i per tots els altres, eh?
Exactament, sí, sí. I bon estiu i gràcies per la col·laboració avui i en tota la temporada. Lluís Sol, Salvador Aragonès i des de Tarragona, Josep Sabater. Bon estiu a tots.
Bon estiu. Bon dia.
Adéu-siau. Són les 9, ara mateix els titulars amb la Carolina Costa, després l'Espai de Cinema i Televisió amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC.
Hola, molt bon dia. La prima de risc que mesura el diferencial entre l'interès del bo espanyol i l'alemany continua a la baixa després d'un dijous marcat pel que ja es coneix com a efecte Draghi. La prima de risc ha obert aquest divendres en 550 punts, 11 punts menys que el tancament d'aquest dijous. El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, ha assegurat que farà tot el possible per protegir l'euro, incloent-hi la possibilitat d'actuar per contenir els elevats costos de finançament dels països. El secretari general de Convergència, Oriol Pujol, compareix a 2:15 del matí a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre el presumpte finançament irregular de Convergència a través del Palau de la Música. I en esports, avui comencen a les 10 d'aquesta nit els Jocs Olímpics de Londres amb una cerimònia basada en la història del Regne Unit i amb motor. Avui jornada d'entrenaments de Fórmula 1 del Gran Premi d'Hongria. Fernando Alonso intentarà continuar liderant el campionat. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:15.
L'actuació humana que tendeix a promoure la dignitat i la vocació integral de la persona, la qualitat de les seves condicions d'existència, la trobada i la solidaritat dels pobles i de les nacions, és conforme al designi de Déu. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Aquest estiu, els diumenges a 11:15 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Els diumenges a 11:15 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. El teu estiu a Ràdio Estel.
Vaig mirar cada més enllà.
Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits.
No hi ha vida quan el que t'estimes se te'n va per sempre.
Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida.
La pluja cau sobre mullat.
Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ara, i fins al 31 de juliol, a les rebaixes del Corte Inglés hi ha un 20% de descompte addicional en marques de moda de dona, home, infantil, llenceria, sabateria i accessoris. Armani Jeans, Bas 10, Chantel, Hugo Boss, Calvin Klein, Panama Jack. Més de 200 marques de moda amb un 20% de descompte addicional.
Les rebaixes del Corte Inglés.
Me encantan.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
We'll be right back.
les 9 i 5, comencem la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, com sempre aquests divendres de juliol, amb el cinema i la televisió, un espai que fem amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Ens acompanya, com és habitual, la Montse Bros. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ignasi.
I també amb la Carolina Costa, que s'ha quedat aquí a l'estudi. Bon dia, Carolina.
Bon dia.
Avui no podem comptar amb el Carles Martínez, però sí que els que som farem el que podrem.
I tant.
I serà molt segur que sí per als oients que vulguin veure bones pel·lícules, les millors possibles, diguéssim, no
sí,
sempre són
perquè
bones.
Perquè aquesta setmana també és bastant fluixeta. Jo crec que després del bombazo de la setmana passada de Batman, ara estem una mica fluixos. Però bueno, hi ha una estrena infantil important, que és Madagascar 3, uh-huh. I en aquest cas és de Marxa per Europa, i la veritat és que és una pel·lícula que està repleta de ritme i diversió per gaudir d'aquest estiu amb tota la família.
Ahí está el casino.
Perfecto, allí encontraremos a los pingüinos.
¡Oh! ¡Ah! ¡Peleáis como un puñado de nenazas! ¡Chimichanga! ¡Estas almohadas están llenas de pajaritos!
Me descuelgo, pillo a los pingüinos y nos abrimos.
Oh, oh, ¡y yo me las cuelgo, yo los pillo!
¡Basta! ¡Yo pillaré! ¡Oh! ¡Uf!
¡Inicie el confinamiento y llamen al control animal!
¡La mafia!
¡Capitana Dubois! ¡Me alegro de verla!
¡Memo! ¿Cómo has podido llegarlos? ¡Huir!
¡Oh, mi caga!
Bé, aquesta pel·lícula, Madagascar 3, de Marxa per Europa, és la tercera part de les aventures d'Àlex, Marti, Glòria, Melman i companyia. Explica'ns, Montse, l'argument d'aquesta tercera entrega.
Doncs mira, el lleó Àlex, la zebra Marti, l'hipopòtam Glòria i la girafa Melman entren de seguits a tornar com sigui al zoo de Central Park a Nova York, després d'abandonar Àfrica. Llavors prenen un desviament i emergeixen a Europa perseguint els pingüins i els ximpancers que, pues, la veritat és que han anat a una banca d'un casino de Monte Carlo. Llavors aviat aquests animals són descoberts per la capitana Chantal Dubois, una capficada francesa que és l'encarregada del control dels animals aquí al casino. I la colla es troba l'amagatall perfecte en un circ ambulant on elaboraran un pla per rellançar el circ i descobrir alguns nous talents i també, per suposat, arribar vius a Nova York.
I si la comparem amb les altres dues entregues, què ens diries?
Hi ha gustos per tot, però hem de dir que els directors han sabut elevar, diria jo, el nivell de les seves antecessores, introduint els personatges de sempre i creant altres nous que ràpidament es fan estimar, com per exemple és el lleó marí italià o el tigre rus. Ara l'escenari ja no és Àfrica, sinó Roma, Monte Carlo i Londres.
Madagascar 3, de Marxa per Europa, aquesta tercera part d'una sèrie d'aventures en forma de pel·lícula. Anem a la segona estrena cinematogràfica de la setmana, Terra Ferma, Montse.
Sí, una pel·lícula italiana amb molt contingut.
Venga, que ya salen.
Buenos días, bienvenidos a la isla.
Pertany a una família de pescadors que viuen i pesquen en una petita illa veïna a Sicília. Del mar treuen una pesca minsa i un problema de consciència. Immigrants africans, els quals, segons la llei, no poden treure del mar sota pena de perdre el seu vaixell i la seva forma de viure, el seu sustento.
Sí, un film, aquest, de Terra Ferma, on els dilemes ètics davant fets malauradament quotidians estan presents, també, oi?
Doncs sí, el seu director, Emmanuel Crialese, és un director molt atent en aquest tipus de temes, no?, en totes les seves produccions. També està molt pendent les relacions de la família, la finura de consciència, a plantejar dilemes entre David i Goliat, com és el cas de Terra Ferma, a buscar sempre una sortida el més humana possible als conflictes actuals que, en el fons, són tan antics com els de sempre, no? És a dir, semblen actuals, però sempre hi ha dilemes morals d'aquest estil.
Una història, doncs, colpidora, però sobre la posada en escena, què pots dir, Montse?
Doncs hem de dir que és un cinema poc elaborat, potser també més per falta de mitjans, però que és sumament efectiu, ja que a través de la seva argumentació apel·la a qualsevol tipus d'espectador, sense importar el color, l'edat, la procedència, el fet que s'impliqui i reflexioni sobre el problema que s'exposa.
Ens la recomanes, per tant, Montse, aquesta pel·lícula italiana?
Doncs sí que us la recomano, encara que el guió a l'hora de perfilar els seus personatges falla, perquè a vegades pot ser una mica superficial, l'encant i la duresa de la història fan que sigui una pel·lícula atractiva. A més, dir que és una pel·lícula que Itàlia va presentar als Oscars 2012 i una pel·lícula que és petita en la seva posada en escena, però que també és un cinema ètic que mereix, doncs, ser vista i també, sobretot, ser comentada.
Doncs fins ara hem presentat dues estrenes, Madagascar 3 i Terra Ferma. Anem a la tercera, Montse, al Skylab.
Doncs sí, Skylab se situa al juliol de 1979, Albertín és una nena de 10 anys i els seus familiars es reuneixen en una casa rural de la Bretanya francesa per celebrar l'aniversari de l'àvia.
A los parisinos. ¿Habéis tenido un buen viaje? Han soltado a las fieras.
¡Cuidado, gusano!
¡Hola!
¡Venga!
¡Saluda a todos!
¡Gallina, gallina, gallina!
Estoy harto de que me pongan en la mesa de los críos.
Puede que mañana estemos todos muertos.
¿Por qué?
Por el Skylab, un satélite que va a caer sobre la Tierra. Es muy peligroso.
Mierda, estamos en la playa nudista.
Hola.
Titín está muda desde que le ha visto el pito a Mathieu. Por poco se lo coge en vez de la mano.
Hola. Perdón.
Ha estado bien esa juerguecita con las dos vírgenes.
Juli Del Pi aquí actua, dirigeix i escriu el guió.
Doncs sí, Skylab és el quart llargmetratge de Juli Del Pi. Molts la coneixerem per Antes de l'Atardecer, Antes de l'Amanecer, que són unes pel·lícules precioses, que ella era la protagonista i, a més, també guionista. I aquí, doncs, fa de directora, guionista, apareix també com a actriu a la pel·lícula i va obtindre Skylab el Premi Especial del Jurat al Festival de Sant Sebastià de l'any 2011. Skylab és una comèdia que abasta la presència de tres generacions d'una mateixa família i el títol, com molts ja heu pogut veure, fa referència a l'estació espacial de la NASA que va fer un aterratge imprevist en aquesta zona.
Per evitar confusions, el futur espectador de Skylab cal aclarir que aquesta cinta, malgrat el seu títol, no té res a veure amb la ciència-ficció.
No, sinó que és una d'aquestes pel·lícules que esmicola la vida i els sentiments de cada un dels personatges i intenta entreveure les seves més íntimes il·lusions, la particular problemàtica de la seva pròpia existència i els diferents punts de vista polític, religiosos, fins a arribar a les desiguals formes de veure, doncs, la realitat i també l'educació dels propis fills.
Ens la recomanes, aquesta?
Sí, és una pel·lícula que us recomano, té moments càlids del retrobament que es barregen també amb el contrast de les idees dels diferents membres de la família, encara que sempre hi ha una cosa que predomina, un catalitzador definitiu, que és que la família és la família.
Doncs bé, després de Skylab anem a una altra estrena, Impàvido, també una pel·lícula que ens recomana la Montse.
Bueno, aquesta no us la recomano gaire, eh?
No,
doncs, és massa bona.
Almenys ens faràs la crítica, sí, per recomanar anar o no anar.
Exacte,
veure,
us recomano no anar a veure Impàvido. És una pel·lícula espanyola, és una pena, perquè hem de, no, potenciar el nostre cinema, però en aquest cas molt fluixa. Està a la línia de Fuga de Cerebros, no sé si l'havíeu vist,
no,
perquè el seu director és el director de Fuga de Cerebros 2, que és Carlos Terón. En aquest cas arriba a les pantalles amb una pel·lícula que ratlla entre la comèdia negra, el thriller, i té bastant sarcasme.
Uno, jugamos al mu francés. Juegas solo, sin pareja.
Dos,
una jai se mete debajo de la mesa y se la chupa uno de los cuatro, al azar. Tres, si alguien se da cuenta de quién se la está chupando, fin de la partida, se lleva toda la pasta y todos están amigos.
Nadie va a la cárcel por robar un coche,
tenía ni razones.
¿Y estaba buena?
Muy buena, gracias por preguntar.
Dani, ¿qué pasa?
Mira, Ray, las cosas han cambiado. Yo ya no puedo pasarme la vida robando tapacubos. Adiós.
¿Tú sabes jugar al póker?
Campeón de mi barrio.
Enrique, me he metido en un lío y debo un montón de pasta.
Miguel Ángel Silva Jr., alias Mickey Mouse. Sus negocios abarcan el atraco a mano armada, el narcotráfico, el cobro de morosos, la eliminación de testigos.
Mickey Mouse te va a dar otra semana más para que consigas el dinero que le debes.
Esta escena, que no va a ser muy amable contigo y se va a ocupar de ti.
De verdad, Mickey Mouse, no creo que sea el mejor momento. Yo ahora estoy arriba.
Sí lo crees.
Dime las partes del órgano sexual femenino.
Ovario, trompa de...
Mal. Aleta, contraleta, pipa i pipoleta.
Doncs bé, Impávido és la pel·lícula que presentem, pel·lícula espanyola, que dius que no ens recomanes gaire.
No, la veritat,
hem sentit
no.
Aquest llenguatge que, evidentment,
bastant gruller,
no també. Compartim.
No, la veritat és que aquesta pel·lícula és cinema espanyol que ens ofereix un nou intent de posar a la mateixa olla diverses modalitats en un previsible guió, no? És a dir, coses doncs, que entretinguin, sorprenguin, inquietin, però tot i així doncs, no s'aconsegueix res de tot això. I diríem que només la primera mitja hora pots estar atent, perquè després es fa avorrida i pesada i, sincerament, una pel·lícula que no val la pena que es perdi el temps anant-la a veure.
Doncs bé, hem presentat Madagascar 3, Terra Ferma, Skylab, també aquesta d'Impávido, i també s'estrena avui divendres, últim de juliol, Amanecidos i Solo entre nosotros. Fins aquí el cinema. Bé, fins aquí el que s'estrena avui, però avui em sembla que la Montse i la Carolina, que han vist Batman, volen comentar alguna cosa.
Sí,
bé.
Després de l'altre dia, l'altre divendres, parlar d'aquesta gran estrena, Batman, El Caballero Oscuro Renace, jo vaig anar concretament a Mataró, el cinema estava ple, la gent va aplaudir al final, i tot i veure la tercera, a mi em va agradar més la segona pel·lícula amb Joker, que en aquesta pel·lícula no apareix, tot i el destacat paper d'en Hathaway, com a Catwoman, que sí que té força protagonisme i jo no m'ho esperava a la pel·lícula, i després que hi ha molta més acció, no?, en aquesta pel·lícula, i hi ha moments que no se sap si s'acaba, es fa una mica llarga, continua, i bé, hi ha un gran dolent, en aquest cas no és Joker, sinó un...
També, terrorista, no?
Terrorista, sí, amb una màscara que fa una mica de por.
Fa por. Jo estic, comparteixo absolutament tot el que has dit. Anna Hathaway... genial, Catwoman, però és veritat que potser hi ha un moment que es fa un pèl llarga, però bueno,
no, però
no és
continua,
important.
Continua, però no se sap ben bé si ja s'acaba i no continua.
Exacte, però és interessant. I pues, el que deies és que és molt realista, no sé si va... És a dir, tu quan veus el terrorista, tu creus de veritat. És a dir, hi ha moments dius, que això podria passar, no? I inclús fa una mica, doncs, de
I la ciutat cobra molt protagonisme.
S'assembla més a... Més que a Nova York. I potser a la primera i a la segona es diu Gotham, però no acabes de veure Gotham.
Sí, aquí es veu molt.
Molt i dius, però si això és Nova York, no és Gotham. No sé, vull dir, es vol remarcar molt més. I el que deies, molta més acció. I potser també té aquest punt més comercial en el sentit de més acció. I sí que és veritat que tothom diu que és molt millor la segona.
Sí.
Jo crec que és de la trilogia, la millor és la segona. I mira que sempre diuen segundes partes, nunca...
En aquest cas sí,
No, aquesta està bé i la recomanem, sí, que la aneu a veure. Però potser la segona té més argument, és potser més clàssica de Batman també, i aquesta ja se'n va més a la ciència-ficció una altra vegada, i amb la, sobretot a l'acció.
Molta acció, sí.
Doncs bé, ja m'heu donat pistes per anar-hi. Jo, com que no hi era l'altre dia, no vaig prendre nota, però...
T'animem a veure Batman.
A veure si aquest mes d'agost, suposo que s'estarà mesos, no?
I tant, perquè ha rebentat les taquilles. També comentar el succés que va haver a Denver.
Sí, també m'agrada fer-ho, ara direu vosaltres què en penseu, perquè això no pot tapar en absolut el fet que és veure una pel·lícula de ficció que pot ser molt sa i no necessàriament ha d'incitar... No és incitació a la violència, vaja,
no,
en definitiva.
És a dir, amb les pel·lícules que hi ha que inciten a la violència, és a dir, Quentin Tarantino, pel·lícules molt gore i no... No? I a vegades no passa res. I en canvi una pel·lícula que és veritat, és a dir, no hi ha violència per violència, sinó hi ha un motiu, es resol el conflicte, no? I, és a dir, s'intenta, hi ha un heroi que intenta posar ordre, és a dir, està dins com de algo bo i a més tu també que l'has vist, no és gens desagradable.
No.
És a dir, fa respecte perquè és un terrorista que dius, això podria ser veritat, però no té més. I és una pena doncs, que gent que s'obsessioni amb aquest tipus de pel·lícules i faci doncs, coses que tots sabem, no? Igual que quan apareix un assassinat a una pel·lícula, no vol dir que tu hagis d'assassinar. Si realment estàs bé, no...
Sí, és una llàstima, evidentment, uns fets rebutjables, un assassí que sembla doncs, que algun tipus de pertorbació mental deu tenir, però que va començar a disparar indiscriminadament i va assassinar 12 persones. Doncs que això no passi, perquè el cinema precisament ha de ser just un factor de pau i de cohesió social.
Exacte, és una pel·lícula tan bona i que a més té valors, no? Com l'heroisme, ajudar els demés, posar ordre...
Sí, precisament de pel·lícules n'hi ha de més violentes. Exacte. Com tu dius, Montse. Passen 5 minuts d'un quart de 10, parlem ara de televisió. Primera notícia que comentem, que Bertín Osborne torna a Televisió Espanyola.
Doncs sí, jo no el recordo jo a Televisió Espanyola, jo recordo quan feia Lluvia d'Estrelles, jo penso Bertín Osborne i penso en Lluvia d'Estrelles.
Sí.
Eh que sí? Crec que tots els que hem nascut...
I els programes amb els nens també. Sí, bueno, Lluvia d'Estrelles.
Sí, quan era amb nens.
També us puc dir que abans com a cantant ja era molt conegut, eh?
Sí. Jo la faceta de cantant, la meva mare també m'ho diu, però jo...
La tens una mica més esborrada, sí.
Llavors farà una espècie de programa, tipus el que feia Intereconomia, que es diu Un granito de arena, en el que... es dirà Un mundo mejor i és un format que està pensat per a la nit dels dissabtes a partir del mes d'octubre i que patrocinarà Telefònica. Ara encara està a l'espera de l'okay definitiu de la nova direcció. També recordar que ara el nou director de Televisió Espanyola, que ja es va aprovar, serà Ignacio Corrales. Doncs un programa on persones amb discapacitat se'ls intentarà ajudar. El que deia, no sé si heu vist Un granito d'arena, doncs està en aquesta línia.
Doncs bé, a Televisió Espanyola, Bertín Osborne, un reclam, una persona coneguda com a presentador i amb atractiu per a molta gent. Parlem del canal 324, que ha batut un rècord històric, tot i que sigui malauradament amb els incendis. Però bé, la cobertura informativa té un mèrit,
sí,
també.
Sí, s'ha de felicitar aquesta cobertura informativa. El 324 va aconseguir el seu rècord històric amb una mitjana de quota de pantalla del 3,2% i una audiència acumulada de més d'un milió de telespectadors que van seguir les informacions, com tu deies, dels incendis a través de les connexions i les ràdios informatives que hi va haver. Hem de dir que els informatius de TV3 van arribar a triplicar amb audiència els informatius de les altres cadenes.
A més, jo me'n recordo, vaig poder veure un Telenotícies Migdia amb Lídia Heredia al plató i el seu company des del centre de Figueres, on estaven els bombers, compartien aquest informatiu, durant gairebé tot l'informatiu, un desplegament excepcional i una informació molt rigorosa i puntual.
Sí, a més, el dilluns l'informatiu es va allargar molt més, va durar 84 minuts i també va ser el programa més vist, amb 33,9% de share. El del vespre va ser el segon espai més vist, amb un 25,2% de quota de pantalla. És a dir, que realment hem de felicitar el 324 que hi hagi aquesta informació, que també una altra cosa que s'ha dit és que un incendi dona també per fer bastant sensacionalisme, no?, dels desastres, de la gent.
I l'especialitat de les imatges.
Exacte, i això s'ha cuidat molt. Inclús ara el CAC està fent un estudi per a veure si s'ha tractat de forma sensacionalista, però crítics ja de televisió han comentat i han felicitat el treball del 324, que nosaltres ens afegim a aquesta felicitació.
Felicitació a una cadena de servei públic com és el 324.
I de bon periodisme, perquè avui en dia costa.
I tant, i tant. Jo m'afegeixo a les imatges dels diaris que he pogut observar aquests dies amb atenció i em sembla que també han mostrat la realitat, perquè, clar, fer una fotografia a l'autopista AP7 amb el costat del rètol de la Jonquera amb molt foc al costat té un gran valor.
Exacte.
Sempre que es defugi, com dèiem, el sensacionalisme. Més notícies de televisió. Anna Igartiburu presentarà un magazín de la tarda, també a Televisió Espanyola. La cadena pública sembla que intenta agafar força.
Intenta, perquè
vull plantar cara a Sálvame, perquè de moment ningú ho havia fet.
A veure si ho aconsegueix. Jo, sincerament, he de dir que Igartiburu no és sant de la meva devoció.
No t'agrada? A mi sí, cau bé.
A més, a mi no m'agrada com presentes.
Ha millorat molt, trobo, amb els anys.
Ha millorat, perquè és que la pobra ho feia bastant malament. Llavors, ha millorat, però tot i així, a mi no m'agrada. I no sé si la veig capaç de fer un programa de tarda. Perquè, a Corazón, no?, dius lo típic del pronto, en plan, i ara no sé què famós i tal. Però, clar, un magazín potser se li queda gran. Però, bueno, ja veurem si realment enganxa i guanya, ojalà, a Sálvame. Ni que Televisió Espanyola, a veure...
També el que no sabem és una mica l'estil, no? No sabem ben bé magazín, però no sabem gairebé res.
Jo crec que serà la línia de Más Gente, no? De gente i tal.
Bueno, Más Gente són notícies, una mica d'acord, també, reportatges...
Que tampoc és que sigui periodisme d'alta qualitat, però és veritat que potser és millor que Sálvame, no? Si ho comparem amb...
Tot cas, que ja. Annie Gartiburu té l'aval de l'experiència, porta molts anys fent això de
corazón. Això sí, veig que l'horari començarà més tard, eh? Sálvame comença a les 4, aquí començarà a les 6.
Sí.
I Sálvame acaba a les 8 i aquí acabaré a les 9, just abans de l'informatiu.
Sí, bueno, serà, és a dir, coincidiran dues horetes.
No sabem encara tampoc com es dirà, no? No ho sabem.
No,
no sabem
això...
com presentarà ni Gartiburu.
Clar, i també l'altra pregunta
és... I llavors el corazón...
Això és el que no sabem, no sé. Perquè potser, bueno, si no, tot el dia veurem a la Gartiburu a la 1, no?
No crec que faci corazón.
No crec que...
Si fa potser... la Carolina Casado que feia...
Sí, a mi m'agrada molt aquesta noia.
Sí, ha millorat molt també. Era redactora i ara és presentadora.
T'he de dir que m'agrada més la Carolina Casado que la Gartiburu. Bé. Com a presentadora.
Crec que no t'agrada gaire la Gartiburu, Montse.
Bé, hi ha aquí opció a la crítica positiva i no tan positiva, naturalment. Hem de parlar avui, evidentment, dels Jocs Olímpics, que comencen aquesta nit amb una cerimònia, podem dir, en horari de prime time. Tenint en compte la diferència horària d'una hora amb Londres, a les 10 de la nit comença.
Doncs sí, comença a les 10 de la nit, divendres, és a dir, avui, a partir de les 8:10, ja s'oferirà una prèvia a la cerimònia de la inauguració, que aquesta inauguració comença, com bé has dit, a les 10. És a dir, que el prime time jo crec que se l'emportarà aquesta arrencada dels Jocs Olímpics.
Jo tinc moltes ganes de veure els Jocs Olímpics, sí. A més, amb Televisió Espanyola tot en directe, segur que Teledeporte ho dona també gairebé totes les competicions.
Sí. Es vol que en 24 hores al dia, és a dir, tot el rato ens estaran ensenyant competicions, des de les 9 del matí fins a la 1 de la nit, i també en diferit ho veurem durant la matinada, i també es dedicarà a la 1 tot el matí i tota la tarda. A més, el primer canal de Televisió Espanyola oferirà cada vespre a les 23:45 un programa especial de 2 hores per resumir la jornada.
Per tant, Televisió Espanyola es reivindica com a canal de referència esportiva.
Sí,
després
de la competència. Sempre ha tingut una molt, molt bona cobertura dels Jocs Olímpics, Televisió Espanyola, molts anys.
Sí, dic que aquest any s'han reduït la gent que ha anat a fer la cobertura, que també s'ha comentat molt. També s'ha comentat que el Modena Cid, que és una exgimnasta, ella anirà a fer la cobertura, ho comentarà...
De forma gratuïta,
no
deia.
No cobrarà. A mi això em va sorprendre. Home,
jo tinc moltes ganes
però...
de sentir a la veterana, que a mi m'encanta, m'apassiona, que és Paloma del Río, que comenta moltes disciplines, entre elles la natació sincronitzada, gimnàsia rítmica, artística, etc. I també veurem aquests uniformes, també, avui.
Horteríssim,
avui.
Perdoneu.
Els russos uniformes.
Algú ho havia de dir.
Sí.
A veure com li senten, i Pau Gasol amb aquesta bandera, que serà un abanderat que el veurem i de ben tros.
De lluny.
Sí, amb l'alçada se'l veurà. Hem de dir que els Jocs Olímpics precisament són jocs voluntariosos, és a dir, els atletes teòricament no cobren per fer esport, no? I potser això de no cobrar aquesta presentadora també pot ser una mica olímpic,
home,
no?
Pot ser a més, el seu debut, el Modena Cid mai ha comentat, ho veurem, suposo que estarà en Paloma del Río i comentant la rítmica, sobretot, que ella és de rítmica, i no sé si també l'artística i alguna disciplina.
És una experiència, és a dir, és una experiència, però em va sobtar, la veritat. Però és veritat que és una experiència, suposo que també paguen l'estança allà, això sí que...
I pot veure totes les competicions.
Exacte.
I després... No
jo també ho faria, passa que ella em va estranyar.
Els Jocs Olímpics a Televisió Espanyola i a Teledeporte, amb seguiment a les 24 hores, programa
també...
especial a 3:45, i també per l'Esport 3.
Esport 3 també és un, que és el canal esportiu de Televisió de Catalunya, emetrà cada nit, des d'ahir dijous, un programa especial d'una hora sobre els Jocs, que es dirà Esport Club Olímpic, que començarà a les 11 de la nit.
Doncs els Jocs Olímpics segur que seran molt seguits. Televisió Espanyola, després de la competència de 4 i Telecinco amb l'última Eurocopa, l'últim Mundial i l'anterior Eurocopa, ara torna a reivindicar-se.
Jo, sincerament, em quedo amb Televisió Espanyola a l'hora de fer cobertures, perquè em vol millor que...
També tenen un equip molt més gran que una cadena privada.
Tens tota la raó.
Doncs hem d'acabar amb una notícia molt positiva per aquesta casa, per Ràdio Estel, perquè s'acaben de conèixer les dades d'audiència en la segona onada del baròmetre de la comunicació i la cultura corresponents al segon trimestre d'aquest 2012. Segons aquest baròmetre, Ràdio Estel té actualment 20.000 oients diaris, 20.000, i 97.000 persones diuen que han escoltat habitualment durant aquest període la nostra emissora. 78.000 de les comarques de Barcelona, 9.000 de les de Girona, 5.000 de les de Lleida i també 5.000 de les de Tarragona. Aquestes dades milloren les que dies enrere ens donava l'Estudi General de Mitjans, que parlava de 18.000 oients diaris i 44.000 que escolten Ràdio Estel regularment. Doncs bé, amb aquesta notícia acabem.
Moltes felicitats.
A vosaltres i a tots els que ens escolten. Gràcies.
Sí, gràcies als qui
felicitats als col·laboradors, companys, tècnics, també al Carles, que avui no hi és. Per tant, a tots, per la petita part que ens toca. Doncs molt bé, Montse Bros i Carolina Costa, bon estiu, bones
bon
vacances.
Estiu, bon estiu, bones vacances.
A tothom.
I més cinema i televisió al setembre, si Déu vol.
Més cinema i televisió al setembre, i tant.
Nosaltres, abans de donar pas a l'última hora informativa que ens porta la Sara Cruz, us anunciem que després tindrem una breu entrevista amb Joan Botán, president president del Centre Ecumènic de Catalunya, que ens parlarà del 50è aniversari de l'encíclica de Joan XXIII, Pacem in Terris. Acabarem amb l'Oriol Casals i l'espai La vida en solfa, amb la col·laboració de Mutuam i de la Fundació Roca i Pi. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. S'acaben de conèixer les dades d'audiència de la segona onada de baròmetre de la comunicació i la cultura corresponents al segon trimestre d'aquest 2012. Segons aquest baròmetre, Ràdio Estel té actualment 20.000 oients diaris i 97.000 persones manifesten que ens han escoltat habitualment durant aquest període. Aquestes dades milloren les que dies enrere ens donava l'Estudi General de Mitjans, en què deia que escoltaven diàriament Ràdio Estel 18.000 persones. La prima de risc que mesura el diferencial entre l'interès del bo espanyol i l'alemany continua a la baixa després d'un dijous marcat pel que ja es coneix com a efecte Draghi. La prima de risc ha obert aquest divendres en 550 punts, 11 menys que el tancament d'ahir dijous. Més temes, el secretari general de Convergència Democràtica per Catalunya, Oriol Pujol, compareix a 2:15 del matí a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica a través del Palau de la Música.
És notícia ara, i ho serà durant els propers mesos, la celebració dels 50 anys del Concili Vaticà II, motiu pel qual el papa Benet XVI ha convocat l'any de la fe, des de l'11 d'octubre vinent fins a finals de novembre de l'any vinent, coincidint amb la festivitat de Crist Rei. Hi ha un altre 50è aniversari que ara està passant més inadvertit, però que és com a mínim igual d'important. És el de la publicació de l'encíclica Pacem in Terris del papa Beat Joan XXIII. Va ser l'11 d'abril de 1963 quan el pontífex signava la carta encíclica sobre la pau entre les nacions, basada en la veritat, la justícia, l'amor i la llibertat. Amb els seus continguts sobre la persona humana, Joan XXIII demanava una pau mundial sense fronteres que ens portés a uns nous temps sense guerres. Parlem del 50è aniversari de la Pacem in Terris amb Joan Botam, president del Centre Ecumènic de Catalunya, també coneixedor d'aquesta encíclica, i caputxí. Pare Joan Botam, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt breument, per què creu que és important que l'Església i la humanitat tinguin present aquesta encíclica, la Pacem in Terris?
A mi em sembla que la Pacem in Terris va arribar en un moment de màxima expectació. S'havia celebrat la primera sessió conciliar i a nivell d'església, de les esglésies, aquell esdeveniment era un moment de gran efervescència, fins i tot jo diria de gran despullament missioner, és a dir, situar l'església enmig del món. El papa, precisament, dos mesos abans de la seva mort, acabant aquella primera sessió conciliar, va deixar amb la Pacem in Terris, jo diria que el seu màxim document, el seu màxim testimoniatge, diria com el seu testament. I un testament no adreçat solament als creients cristians, sinó un document que concernia tota la humanitat. És a dir, la pau, i la pau a la terra, el gran missatge doncs, de la revelació cristiana, de reconciliació amb Déu, de reconciliació amb els homes, doncs passava fins i tot per damunt de les confessions, de les creences, de les no creences. És a dir, la gran troballa, o diguem, el gran objectiu de posar la humanitat sencera en tensió en funció d'allò que tots desitgem, que és la pau de tots, la pau per a tots, que evidentment ha de ser la pau des de tots. Per això ell va donar un aire i un estil, diríem, màximament personal, perquè ell doncs, entenia, sentia que la gent no volia la guerra, els pares i mares no volen portar la guerra als fills. La gent doncs, es posen d'alguna manera en contra de tot el que és l'espectacle de la guerra sempre la perdem tots, etc. Vull dir que en aquest tema el papa es va revelar màximament profètic, sí, i màximament universal i màximament, diríem, amb el tema i amb la persona d'interès per tota la humanitat. De fet, la carta s'adreça a tothom, i específicament als homes i dones de bona voluntat.
L'11 d'abril vinent, doncs, 50è aniversari de l'encíclica Pacem in Terris de Joan XXIII. Recomanem avui la seva lectura, entre altres coses, perquè és ben actual, encara que va ser escrita fa més de 50 anys. Ja una última pregunta per a Joan Botam. Hi ha la previsió d'algun acte a Catalunya amb motiu d'aquest 50è aniversari? Per exemple, la circular del Centre Ecumènic de Catalunya o Icumene ja ofereix una reflexió que vostè mateix ha signat sobre aquest 50è aniversari. Es farà alguna cosa?
A veure, jo, de moment, si he de dir la veritat, no em consta de cap projecte o de cap proposta. Ara, hi ha dues coses que sí que val la pena de subratllar, de recollir i d'aprofundir, que és la necessitat del diàleg. Pensa que quan ara fa 50 anys aquella carta es va publicar, tothom tenia un cert escrúpol de dialogar, que et diré jo, doncs amb els enemics, amb els comunistes, amb gent d'altres denominacions cristianes. El papa aquest tema del diàleg el posa, diríem, com essencial doncs, per construir una societat justa i per tant per aconseguir la pau. I en aquest tema em va trencar tots els motllos aguts i per haver. S'ha de dialogar, necessàriament s'ha de dialogar. I una altra cosa que doncs, ell va veure clar i que encara està per resoldre és el tema de les instàncies internacionals que treballen pel bé de la humanitat, específicament l'ONU. Ell deia que era una gran troballa, que era una gran adquisició, però absolutament insuficient. Perquè, esclar, amb la carta magna que li van donar les potències aliades vencedores, que doncs, reconeixen el dret de vet doncs, per a certes potències, resulta que el secretari general doncs, i el Consell de Seguretat té les mans lligades en funció d'allò que és urgent. Bé, doncs en aquest sentit, no sé, segurament que sortirà alguna proposta a diversos nivells, però valdria la pena d'aprofundir i d'aconseguir aquest gran missatge.
Moltes gràcies, pare Joan Botam, per haver-nos acompanyat. Molt bon dia i fins una altra. Que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu-siau. Adéu. Gràcies. Adéu.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils, del 21 de juliol al 14 d'agost. Divendres 27 a la cripta de l'Ermita, Ricard Rovirosa. Dilluns 30 al Castell de Vilafortuny, Soler Barrera Madagascar Trio. I dimecres 1 d'agost al mateix castell, Marcelo Mercadante Quinteto. Tots els espectacles seran a les 10 de la nit. Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils. Ràdio Estel, sempre amb la cultura. Més informació a festivaldecambrils.cat. Aquest estiu, vine al cinema i acompanya els teus amics, els Cadells, en una emocionant aventura plena de misteris. Seran capaços de salvar la ciutat de Venècia abans la malèfica bruixa Cornella no la sequi? Gaudeix amb els Cadells de la fantasia, la màgia, l'amistat i l'humor. Els Cadells i el codi de Marco Polo, amb la veu de Carlos Latre. Ja al teu cinema.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Què és triar i per millor?
És comprar la carn Hipercor de la manera que et sigui més còmoda. El nostre mostrador de carnisseria...
O en pràctiques safates d'autoservei. I sempre al millor preu.
Com ara, els filets primera B de Noll, ara 9,95 euros al quilo.
Triar Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa, espai per les vides musicals ara mateix a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Hi ha persones que no han hagut de buscar la música, sinó que s'han trobat la música des de ben petits a casa. És el cas de la nostra protagonista d'avui, Maria Drets. Es va trobar la música i la música l'ha acompanyat sempre.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc Maria Drets Muntada. Vaig néixer a Barcelona l'any 41, tinc 70 anys.
Coneguem la seva activitat.
Vaig començar música molt petita, molt joveneta, que no me'n recordo ni quan vaig començar. I ho vaig fer perquè a la meva mare li agradava molt la música. Ella no havia pogut estudiar música, la tenia de treballar, i cantava a l'Orfeó de Sants, perquè vivim a Sants, sempre hem viscut a Sants. Una professora que hi havia a l'Orfeó de Sants, que era auxiliar del director, que era en aquell moment Antoni Pérez Moya, ella gratuïtament, perquè aquell moment de la postguerra era difícil, va començar a fer classes. I jo vaig començar i vaig continuar amb ella fins allà als 9 anys. M'agradava, mira, no tinc un record que m'emocionés i que m'agradés molt, però ho feia de gust, sí, anava fent de gust. Primer no vaig tenir piano, després em van comprar el piano i vaig anar estudiant poquet o molt, vaig anar fent. Després aquesta senyora, malauradament, es va morir bastant jove i llavors vaig estudiar en el col·legi de monges, que anava a la Divina Pastora d'aquí Sants, també. I després vaig passar a una acadèmia i més tard al conservatori. I vaig anar fent els estudis de música fins a arribar al superior de piano. Jo no vaig demanar, m'hi vaig trobar. Així com te porten al col·legi, te'n van portar a fer música. I també el meu avi, que també era un home molt sensible, li agradava molt. I abans de morir li va dir a la meva mare, la nena, que continuï la música. Sobretot, eren gent sensible, els agradava l'art i, esclar, m'hi vaig trobar. Sí, i estic contenta d'haver-ho fet. Van tenir una bona idea. Vaig començar el cant coral, que devia tenir uns 12 o 13 anys, amb una coral que es va formar al Centre Catòlic. Perquè els meus pares anaven indistintament a les dues entitats de Sants més importants, que era l'Orfeó de Sants i el Centre Catòlic. Aleshores, doncs, allà es va formar una coral que es deia l'Escola Orfeònica. I allà jo vaig començar a cantar. I era curiós perquè cantàvem barrejats amb diferents edats, o sigui, el mateix coral i cantava la meva mare i jo. I allà, doncs, vaig estar-hi bastants anys. Després, ja quan tenia 20 i pico, vaig ingressar en el Cor Madrigal. Llavors jo també sabia més música i ja em feia falta una miqueta més de dificultat, diguéssim. I allà vaig descobrir, bueno, món. De fet, ha sigut una cosa molt important de la meva vida haver ingressat en el cor madrigal. Jo recordo la primera obra que vam fer amb la Coral Sant Jordi i el Cor Madrigal conjuntament i amb l'Orquestra Ciutat de Barcelona, que vam fer La Passió segons Sant Mateu. Allò va ser molt, 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 molt gran, perquè és una obra immensa. I llavors doncs, em vaig trobar allà al mig d'orquestes, solistes, coros. Era una cosa molt, molt gran, molt emocionant. I llavors jo això ho feia simultàniament amb els estudis de piano que feien al conservatori. O sigui que l'instrument, el piano i el cant coral és el que ha anat dirigint tota la meva vida musical. El piano ha sigut un instrument que m'ha fet expressar personalment, diguéssim, amb la música. Ha sigut l'emoció d'anar vencent obstacles, perquè un instrument doncs, és difícil, és complicat i has de dedicar força. I llavors també, finalment, doncs, l'ocasió de poder-ho transmetre a la gent jove, als que comencen, als que volen descobrir i els agrada la música i volen descobrir l'instrument, no? Piano. Això doncs, ho he pogut fer molt quan vaig ingressar en el Conservatori Municipal de Barcelona. És trobar-te amb aquella persona que vol descobrir i tu l'ajudes a fer aquell camí i a trobar amb un instrument que és una meravella, no? Perquè és molt ric, ho té tot. He anat simultanejant les dues coses fins ara el mes de maig passat que em vaig jubilar. He estat 33 anys al Conservatori, sí. Esperava, finalment, amb ganes, doncs, la jubilació, amb il·lusió. No és que estigués cansada i que em desagradés el que feia, però, és clar, arriba un moment que ja saps que ho has de deixar i penses, doncs, què faré, com ho enfrontaré, però també contenta, diguéssim, no? Era una mica una incertesa a veure què passarà, no? Però no, també estava contenta de tenir més temps i aleshores doncs, he pogut començar altres coses. Em va venir una oferta a través d'una amiga de col·laborar amb un casal de gent gran i fer unes sessions de música. Hi ha un grupet no molt nombrós, però fem una mica d'audició musical, ajudar-los a apreciar el que escolten, descobrir com està fet allò, quina forma té, quin caràcter i quina època, etc. I llavors també hem sol·licitat per ells mateixos, que tenen com una inquietud de saber com es transmet tot allò, com està escrit. Doncs em van demanar que els hi fes una mica de llenguatge i estem fent-ho. És molt emocionant veure la il·lusió que els hi fa descobrir aquelles coses que no entenien i comencen a entendre una miqueta. Això és una activitat. I l'altra és que en el mateix conservatori també va sorgir un projecte que és un cor de gent vinculada al conservatori però que no és alumne. O sigui, pares d'alumnes, exalumnes, exprofessors, també hi poden ingressar inclús gent de l'oficina, gent de consergeria, tothom. Jo en aquest projecte hi he portat doncs, els coneixements i contactes que jo més o menys ja tenia i una mica l'experiència, estic una mica al davant, diguéssim, de la gestió del grup. I després també hi canto, no me'n podia estar. Per mi és molt important, doncs, continuar fent activitats, perquè et sents, doncs, cara amb la necessitat de fer música i també veure que encara tens camins, no? I també que pots ajudar a trobar-ne amb altra gent.
Hem vist com la Maria Drets dedica una part del seu temps actualment a compartir el seu bagatge musical amb d'altres persones jubilades, unes de les quals li han demanat que volen aprendre llenguatge musical, el que abans en dèiem solfeig. Veiem què aporta aquest aprenentatge a una persona gran.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
Home, tindran un regal. Tots els que vulguin aprendre llenguatge musical tindran el regal que després qualsevol partitura que es trobin, en qualsevol situació, podran cantar, no? I això és el premi, no? O podran tocar, depèn. Per exemple, en l'homenatge que vaig anar jo l'altre dia, en el fulletó que van donar hi havia una partitura. Ah, doncs mira, tots els que han après llenguatge musical podran segurament aprendre molt més ràpid que els que només saben d'oïda. I és un aprenentatge, realment no és fàcil el llenguatge musical, però els que ho estudien, doncs és això, tindran aquest regal. I avui dia que hi ha internet, que hi ha les partitures de tot, és que realment a partir d'aquí podran gaudir moltíssim de la música.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de la vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I coneguem ara algunes de les músiques que han estat significatives en la vida de la Maria Drets.
De molt petita, molt petita, una obra que em va impressionar moltíssim del cant coral és La mort de l'escolà de Mestre Nicolau. Jo era molt petita, tenia 5 o 6 anys, però era tan gran l'emoció que em va produir que encara me'n recordo. I és molt curiós perquè no va ser en un concert, sinó va ser a casa meva, perquè la meva mare era modista i tenia noies a cosir. I venien a les tardes i estava per allà, esclar. I recordo que moltes cantaven a la Feu de Sants. I la meva tieta, que en aquell moment també estava a casa, era també cantaire de la Feu de Sants i solista. Feia el solo d'aquesta obra, que hi ha un solo al final molt bonic, molt curtet però molt, molt delicat. I aleshores, doncs, es van posar a cantar aquesta obra. I jo recordo que em vaig quedar impressionada, inclús et diré que, mira, que era petita, em van caure les llàgrimes, de sentir aquella, no sé, aquella emoció, aquella cosa nova, aquella música. Sí, sí, sí. Sí, jo ja coneixia els Escolanets, sí, sí, sí. No sé quan, però a Montserrat hi vaig pujar bastant abans, vostè, de molt petita, perquè a casa meva els agradava anar-hi. Anar a Montserrat va ser com la música, no sé quan va començar. És forma part de la meva vida, ja. Estudiant el piano jo recordo i he disfrutat molt amb sonates de Beethoven.
Thank you.
sonates de Beethoven. Una que recordo, que era difícil, totes són difícils quan estudies, a més, però vaig veure que era una obra diferent, molt important, i que em va fer descobrir dificultats tècniques i una música molt profunda i molt, molt emocionant, també molt contrastant, com Beethoven, que tenia un caràcter doncs, una mica neuròtic, molt, molt, molt canviant, no? Va ser la patètica, la sonata patètica va colpir molt, diguéssim. Jo no sé ben bé si li va posar Beethoven o li van posar a vegades els editors. No sé, suposo per al seu caràcter bastant dramàtic, la veritat. Sí, sobretot al començament. Sí, m'imagino que devia ser per això, però tampoc tinc la certesa si això se li va acudir a Beethoven o més tard li va posar algú altre, no? Moment de revolta, diguéssim, un moment profund també d'una persona doncs, que té unes dificultats grosses. Al començament jo diria que se sent aquell dramatisme, aquell disgust, aquella profunditat, però després també s'obre una mica com si diguéssim el cel, no? I hi ha com esperança. Sí, té aquest contrast, sí, sí. De la Maria Drets sense música jo et diria que no me l'explico, no ho sé com seria, però evidentment que molt diferent, molt diferent. M'hauria perdut moltes coses bones que m'ha donat la música, molt, 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 sobretot ambient que he trobat, d'amics, de grups, de sentir-te acompanyada de gent que sent com tu, això és molt important, i després, doncs, d'amistats personals, també.
Quan una vida ha girat entorn de la música, treure-li justament la música seria treure-li el so. La Maria Drets ha estat sempre acompanyada de música i ara també, amb les seves noves activitats, continua posant la seva vida en solfa.
I Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Avui, últim dia de la temporada, volem acomiadar-nos de tots vosaltres desitjant-vos, sobretot, un molt bon estiu. Des d'allà on sigueu, recordeu la importància del descans, del treball interior, de la desconnexió i també des de la fe cristiana, de l'espiritualitat i del conreu de la nostra vida espiritual cristiana i de pregària, molt important per a l'acció, per a les relacions humanes i per al treball. Molts ànims en aquests temps també molt difícils per diferents motius, especialment els socials i econòmics. El primer cafè de Ràdio Estel s'acomiada avui, però si Déu vol, us anunciem que tornarà el dia 3 de setembre, el dilluns 3 de setembre a les 8 del matí tornarem a ser amb tots vosaltres. Hem estat amb vosaltres avui i bona part de la temporada també, el Jordi Carretero, l'Anna Buch, el David García, la Sara Cruz, el Joan Pinyol, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. I també avui molts agraïments també al Xavi Aguilar, al Toni Huguet, als altres companys que han estat en alguns moments amb nosaltres durant el programa. Adéu-siau i bon estiu.
Ràdio Estel.